Les 11 i gairebé 20 minuts, estem aquí gaudint del magazín del Nora Mora d'Ebre i mirem ja en aquest dissabte, el dia 9 de juny, perquè és el Dia Internacional dels Arxius, que es celebra ja des de fa 10 anys. Una diada que vol conscienciar la població d'aquesta importància de la tasca que fan els arxius i de com aquests poden ajudar a la població. I justament aquesta setmana els arxius catalans obren portes i organitzen diferents activitats. Un d'ells és l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, ubicat a Mora d'Ebre, i avui ens acompanya en directe aquí als estudis de la ràdio el seu director, el Gerard Mercader. Molt bon dia, Gerard.
Hola, molt bon dia.
Benvingut de nou a la ràdio per parlar de l'activitat de l'arxiu, d'aquesta festa, podríem dir, no?, dels arxius, la vostra festa.
Sí, realment és una festa perquè doncs, en aquest dia, no?, conflueix un dels grans objectius, no?, i ho fem tots els arxius de Catalunya i del món. Nosaltres sempre ho reivindico, no?, treballem per conservar informació, però sobretot per donar eines a la gent perquè hi puguin accedir i sobretot això, no?, per treballar per la ciutadania. I bé, doncs tenir un dia assenyalat, no?, que et permet doncs això, que els mitjans de comunicació posin una mica més d'atenció en la feina que fas, doncs sempre és positiu perquè et permet això, no?, explicar quin és el teu paper i quins són els projectes que estàs duent a terme.
En els últims anys heu fet molta feina en aquest sentit, amb el d'obrir portes, no?, amb el de donar a conèixer el que feu, i crec que s'ha trencat molt amb aquest mite d'arxiu, un lloc tancat, només per a estudiosos i de papers antics. És molt més, no?, un arxiu, va molt més enllà.
Sí, un arxiu va molt més enllà. Un arxiu va des d'aquest material que has comentat, no?, el patrimoni documental, la documentació històrica que serveix doncs, per explicar la memòria col·lectiva, doncs, va fins al mateix present, no?, la creació dels documents, i en aquest sentit doncs, els arxivers som un perfil polivalent, no?, treballem per la història, treballem per posar per donar eines a la gent perquè puguin accedir a aquests documents històrics, però també treballem amb els alumnes, amb la ciutadania i també especialment amb les administracions, no? En aquesta línia que t'he comentat de mirar de donar eines, polítiques de gestió documental, i és evident que una administració que opta per un sistema i per unes normes establertes a l'hora de generar la seva documentació, això doncs, beneficia moltíssim a la ciutadania per accedir a una documentació de qualitat, per reforçar la democràcia, l'accés a la informació de la ciutadania.
Ajudeu molt en aquest sentit, no?, ara, els ajuntaments?
A veure, precisament aquest any hem començat a donar un servei. De fet, si em permets tirar una mica enrere, un dels projectes que vam fer a final del 2016 va ser un estudi a tota la comarca, on preteníem una mica tenir un estat de la qüestió sobre la utilització d'eines de gestió documental i d'administració electrònica. A partir d'aquest estudi d'uns qüestionaris que van fer tots els ajuntaments, doncs progressivament hem començat a donar aquest servei als ajuntaments de la comarca. Actualment, per donar-te una dada, 7 ajuntaments, o sigui la meitat, treballen amb el model de quadre de classificació que porta el Departament de Cultura després de fer un grup de treball amb diputacions, amb gent de l'administració local, i bé, doncs el fet de tenir un estàndard de classificació normalitzat doncs,
facilita molt.
Sí, facilita molt, però sobretot això, no?, la gestió interna, però nosaltres sempre hem de treballar canviant la nostra òptica i pensant que les administracions locals no tan sols treballen internament, sinó que aquest actiu tan important, que és la informació pública, i tu saps molt bé que ets periodista, no?, que de cop pertany més a la ciutadania, i els ajuntaments, les administracions o les institucions que tenen una bona política de gestió documental, doncs reforcen aquest caràcter democràtic i faciliten això, no?, que un actiu tan important com la informació pugui ser reutilitzat per la ciutadania.
I en aquest sentit, parlant de la ciutadania, com tenim les xifres de l'arxiu? Perquè l'última vegada ens deies que s'havia notat un augment, no?, amb el fons de Carmel Viernes.
Sí, la veritat és que durant l'any 2017 va ser un any molt positiu, penso en aquest sentit, perquè vam fer moltes activitats de difusió i vam aconseguir que augmenti bastant el públic que ve a l'arxiu. D'entrada et diria que vam calcular que gairebé 2.000 persones van participar en els actes de difusió organitzats per l'arxiu, perquè clar, aquests no els contem com a usuaris de l'arxiu, perquè no, a la pràctica no consulten documentació, però sí que a través d'altres canals, no?
Els hi arriba
aquesta informació, exacte. Però després, o sigui, gent que consulta documentació, van ser més de 8.000 persones.
Déu-n'hi-do.
Sí, evidentment, aquí doncs, hi ha un component important, que és que el públic presencial és important, però cada cop més, en la mesura que digitalitzes documentació i que la poses a la seva disposició, doncs s'hi pot accedir des de qualsevol lloc. I com ja has apuntat, doncs el fet de posar part del fons fotogràfic de Carmel Viernés va fer augmentar moltíssim les consultes online i res, estem bastant contents. A més d'aquestes 8.000 persones, doncs van acabar consultant gairebé 45.000 documents. Vull dir que és una xifra que estem bastant contents. I estem contents sobretot per això que et comento, no? Perquè el nostre públic tampoc és exclusivament online. És un nou públic que tenim, però també estem treballant amb dossiers pedagògics pels alumnes, la presencialitat de l'arxiu cada cop progressivament va augmentant, estem articulant amb el Centre d'Estudis de la Ribera, per exemple, projectes de recerca que impliquen doncs, també treure a la llum documentació d'arxiu. Fem una valoració bastant positiva, la veritat.
Estem parlant d'aquesta celebració de la Setmana dels Arxius amb el Gerard Mercader, director de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, i nombràvem a Carmel Viernés. El seu fons és un dels més importants que gestioneu des de l'arxiu. Ja vau acabar de documentar, no?, la primera fase del fotogràfic, i ara em deies que ja comenceu amb la segona.
Sí, de fet, estem en el fons de Carmel Viernés. L'any passat vam digitalitzar una altra part, absolutament tot el que és fotografia de carrer està digitalitzada, i ara estem en la fase doncs, d'acabar de descriure aquests reportatges, i esperem que abans de que s'acabi l'any 2018 puguem posar una altra part del fons. Això en total representaria tenir unes 40.000 imatges online.
Déu-n'hi-do, eh?
I sí, és un fons bastant extens, i llavors doncs, la resta de fotografies que pensem que ja formen part més de l'esfera privada, com per exemple fotografies de casaments, de celebracions familiars, doncs aquesta, evidentment, per qüestions de protecció de l'honor i del dret a la imatge de les persones que surten, no les posaríem. Però sí, hi estem treballant, i a més, d'aquesta documentació fotogràfica també estem a punt de posar a disposició de la gent la totalitat dels articles periodístics digitalitzats que va fer Viernés, bàsicament a dues publicacions, el Correo Català i el Diari Espanyol de Tarragona. I realment pensem que és un complement molt important amb aquests reportatges fotogràfics. De fet, Viernés, jo sempre ho reivindico, va ser un fotoperiodista.
Sí.
I potser no et sabria dir què ve primer, si el periodisme o la fotografia. En qualsevol cas, quan tu estudies el seu fons, te'n dones compte que els primers articles a la premsa i les primeres imatges que tenim datades d'ell són exactament de la mateixa època, de mitjans del 65. Per tant, era una persona doncs, que era impossible deslligar una faceta de l'altra, i el fet de tenir el fons fotogràfic descrit i també tenir els articles periodístics doncs t'ajuda a contextualitzar molt millor el personatge i moltes de les imatges que va fer.
Això precisament és el que feu a l'exposició que inaugureu aquest divendres, no?, per commemorar el Dia Internacional dels Arxius, una exposició que va sobre el periodisme i també sobre la mirada de Viernés a Móra d'Ebre, un poble que ell s'estimava molt i que em consta que tenia molt bons amics, que també se l'estima molt des d'aquí, des de Móra d'Ebre.
Sí, la veritat que aquesta exposició en complementa una de més gran, de la qual ja parlarem, però jo m'adonava que el material que teníem de Viernés sobre Móra d'Ebre era bastant extens, i vam pensar que valia la pena fer una exposició una mica diferent, on el gruix del material que ensenyem són les imatges, però també apareixen alguns articles periodístics sobre aquells reportatges fotogràfics. I llavors jo crec que això li dona un plus, no? Perquè veus una... Per dir, tampoc vull avançar massa, però veus
no
algunes
spoilers,
imatges sobre la festa del riu de l'any 71, però al peu del reportatge la gent podrà veure l'article que va fer en relació a aquest reportatge. I penso que una fotografia, és una exposició que hem tirat endavant conjuntament amb la Riuada i el CERE, jo penso que és molt vistosa i que a la gent li agradarà bastant.
S'inaugura aquest divendres 8 de juny a les 7 de la tarda i la podeu veure a l'arxiu fins al dia 16 de juny.
A l'arxiu no, a la sala Julio Antonio.
A la sala Julio Antonio, perdó, que sí. M'he anat jo dintre de l'arxiu. I precisament, Gerard, deies que aquesta exposició neix de complementar encara més la que es va fer ja en el seu dia i que n'hem parlat diverses vegades aquí a la ràdio sobre Carmel Viernes, fotògraf de la Ribera, que a més ha rodat bastant i planifiqueu una nova parada en el marc d'aquesta setmana dels arxius, que serà a Vinebre.
Sí, com bé dius, un dels objectius quan vam posar a disposició del públic part del fons fotogràfic de Viernes era contextualitzar la seva obra fotogràfica, i per això conjuntament amb l'Ajuntament d'Ascó i l'Associació Cultural Lo Llaüt vam fer una exposició que jo la destacaria primerament pel format, són uns plafons de gran format, és molt visual, entra molt bé pels ulls, i el que explica a grans trets són alguna de les temàtiques que Viernes va capturar a través de la seva obra fotogràfica: les festes populars de la comarca, la religiositat, el riu Ebre, la seva població. I com bé dius, doncs, aquesta, després de fer una itinerància bastant llarga fora la comarca, que aquest era un dels grans objectius que ens van marcar, volíem que aquesta exposició no es veiés exclusivament a la Ribera d'Ebre, sinó que anés, com s'ha produït, a Tortosa, a Amposta, a Reus, que és el darrer lloc on va estar, el centre de lectura, amb moltíssim interès per part de la gent, doncs després vingués a la comarca i al marge de, evidentment, l'arxiu, on ja va estar, com bé has dit, el 22, la inaugurem a Vinebre.
Amb una xerrada, de més, també, vinculada amb la fotografia.
Sí, en aquest cas, doncs, un servidor farà una conferència, que serà una conferència molt, molt divulgativa, que el que pretén és això, no? Posar de relleu entre el públic la importància del fons del Viernes, explicar a grans trets quin és el volum i, sobretot, doncs establir aquest lligam que et comentava, no? El lligam entre periodisme i fotografia, que en el cas de Viernes doncs formen part d'un objectiu medular, que és el de donar a conèixer la comarca de la Ribera d'Ebre i les terres del sud de Catalunya més enllà de l'Ebre. Això és un de les grans dèries de Viernes. Era un periodista, tot i no ser a la pràctica periodista, però exercia de periodista.
I tant, i en aquesta casa també.
Exacte, i era un home de raça, d'empenta, que com a bon periodista volia, doncs, projectar la realitat d'aquestes terres molt més enllà i reivindicar, doncs, els trets identitaris més particulars, les festes del riu, els escriptors, els pintors, i això és a grans trets.
Ens queda només un minutet, Gerard, però abans d'acabar, molt ràpid, explica'ns, perquè el 14 de juny també presenteu un d'aquests projectes de recerca que també esteu fomentant des de l'arxiu.
Sí, això és un projecte que ha impulsat el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, i aquest dia presentem. Si recordeu, l'any passat vam poder contractar un historiador que va treballar als ajuntaments franquistes de la Ribera d'Ebre, i aquest any, a través d'un programa de garantia juvenil impulsat amb fons europeus, el CERE ha pogut disposar d'un altre noi, historiador, Elias Ortega, que durant 6 mesos ha estat investigant bàsicament sobre la repressió franquista a la Ribera d'Ebre, i el 14 de juny en fem la presentació a l'arxiu.
Doncs ja sabeu, aneu apuntant aquestes dates, que hi ha moltíssima activitat aquests dies a l'arxiu i fora de l'arxiu també, per commemorar el seu dia, que és aquest dissabte. Gerard Mercader, director de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, gràcies per haver vingut, com sempre, aquí a la ràdio a explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.